Després, a partir de les 7, l'informatiu matí. Bona nit.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. ...21 anys amb tu.
Hola a tots i totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire. Fa un temps que ens rondava pel cap recuperar un dels temes més curiosos i incòmodes que hem tractat pel programa. També un dels més desconeguts i fascinants de la cultura popular. Parlàvem de les supersticions i de la màgia, un conjunt de creences que formaven part de la quotidianitat de la gent humil i que a poc han anat sent desterrades fins a l'extrem que avui dia poques d'aquestes pràctiques sobreviuen, tot i que encara en queden alguns rastres. Una de les persones que més intensament els ha perseguit ha estat el manacorí Rafael Perelló. Va ser amb ell, entrevistant-lo, que vàrem descobrir tot un nou món. I va ser amb ell, poques setmanes després, que vàrem anar a veure a Miquel de Songall, de Son Macià, perquè ens explicàs de primera mà alguns detalls que ens varen posar a la pell de gallina. Avui a Aire tornem a tirar d'arxiu per recordar aquestes dues converses que en el seu moment varen publicar-se quasi una rere l'altra. Estau escoltant Aire i IB3 Ràdio, vos parla Joan Cabot. Començam. I ho fem amb l'amic Rafael Perelló, que a partir de la idea de fer un llibre per a infants sobre algunes de les creences populars que s'havien anat perdent, va començar investigant un camp que s'acabaria convertint en una obsessió. Les pràctiques màgiques, els remeis populars i les supersticions.
Hi havia pràctiques que estaven molt esteses, sobretot els remeis d'aire popular, que fins i tot n'hi ha de divertits, però estaven estesos. Per exemple, si tenies una bústia dins un ull, havia d'escopir tres vellades en terra, o per llevar-te un xoal, mirar dins un satri d'oli i tres vellades. Tot això estava molt estès. O sigui, és un perill... Si parlem, ara que he encetat aquest tema dels remeis populars, remeis que són... que coneix tothom, que era popular, per exemple... O sigui, el remei d'herbolari, etc., m'interessen, però tenen un fundament científic i també els recull, però, clar, són molt més... T'aixoquen més el remei de llei de màgia. N'hi ha de populars, molt senzills, on intervenen la màgia número 7, la màgia número 3, la màgia número 40, o, per exemple, si una dot se compixava dins el llit i ja era grandol, feia menjar un ratolí torrats, per exemple, sòlid de ratolí era una cosa molt estesa, per mal d'orella, i això era un remei popular. Sòlid de serp, conegudíssim, oli de crespinell, oli de pi, per llevar les cremades. Després hi havia gent que curava mals concrets, desenfitar amb un mocador que ha de ser batiat, bebenaït, perdona, negre, de seda, gent que sap tallar curts, gent que ja n'hi ha, etcètera, etcètera. I després hi havia els curanderos bruixots, que això és ja entrar dins una altra temàtica. Sempre ha conviscut a la vellada la religió oficial i altres coses, procediment per embruixar, formes de curar de gaire màgic, remeis populars, evidentment, des d'un punt científic sense llant ni peus, però que s'estilaven aleshores. Quan xerrem de gaire màgic de la cultura mallorquina, que és allò que no veig, mai mos hem de fixar ni per la lògica ni res. Per exemple, hi havia un gran curander a Manacor, que era l'home Mateu Moreó, que ja entrava dins el que es classificava com els curanders bruixots, que tenien la virtut de la divinació, de profetitzar la mort d'una persona, inclús. Ell va dir que es moriria, i així va ser. Aquest home, que coneixia remeis antiguíssims, també era practicar la religió cristiana, passava el rosari cada dia, era un creent absolut, o sigui... Una cosa no llevava a l'altra. Per exemple, hi havia gent que era molt creent, però el dissabte de Sant Joan practicava, sobretot les lotes, que és a dir, les hortalies de Sant Joan. Que les hortalies són rituals eròtics, divinatoris, per la gent que anava a missa i creia en Déu i tots els preceptes de la religió. O sigui, una cosa no... I de vegades inclús se mesclen aquests dos aspectes. Aquestes persones que han dit bruixots, encara avui en dia, quan en xerren, xerren amb una reverència, o sigui, d'una manera... Bé, reverencial. Pensa que aquí l'home el Mateu Moreno, que vivia en el Puig de Sant Juliana, això ha vist de gent, això sempre cert de testimonis que ho hem vist. O sigui, de vegades hi havia 50 o 60 carros que esperaven per socorrets de tota Mallorca, inclús venien de Menorca. El dia que se va morir, aquest home, varen fer l'acompanyament, l'acompanyament era acompanyar-lo en el cementeri, això en termes, era l'acompanyament. Aquest dia hi va haver exactament 144 carros. 144 carros que acompanyen una persona a un cementeri, perquè ell havia un quilòmetre de Manacor. És una cosa espectacular. I això ho sé d'un senyor que va quedar tan al·lucinat que va dir, no, jo te tenc a compte. O sigui, i, per exemple, un gran bruixot encara molt recordat és Don Bernat de Palma, que també se recordava amb poles divinatoris. Aquest home era... Era un curander, un herbolari, que tenia, segons m'han contat, un quarto ple d'herbes, però que també se li tenia una gran devoció a aquest home, perquè tenia el poder de divinar, però molt, molt, molt desenvolupat. En el xarx de les dones, curiosament, quan he demanat, sempre se refereixen més a que practicaven la bruixeria, més les dones que els homes. I, o sigui, se separaven en qualcú i deien a qui vol anar, què haureu? I que deien, clar, un moment o l'altre treballaven, o el que fos. Però quan xerren de divinació, això se refereixen curiosament més a les bruixes. Amb aspectes de conversió d'animals, també més les dones, no? És curiós, això. I ets molt més curanders bruixots, més que les dones. I dins la cultura popular, dins totes les cultures primitives i també dins la Mallorquina fins que t'he de dir, quan va venir el turisme que ho va estronxar tot, se repeteix contínuament aquesta idea de la transferència màgica. Allò que pot passar, passa una persona, pot passar un element, un animal, etc etc. Dic, clar, i tot ja dit dins el tabú, o les supersticions, o creences que s'estilaven dins la menstruació, n'hi ha moltíssimes, per exemple. No podien salar olives perquè tornaven sabateres, no podien fer oli perquè se triava, no se podien rentar, no podien guarir tocaduras, que les tocaduras són vistis de ferida de vistis, no podien guarir ferides de persona tampoc, no podien entrar dins una cova de xampinyons, si n'hi havia un no podien entrar, etcètera, etcètera. Tot això és idea de la màgia contaminant, que diuen els antropòlegs. O sigui, aquella se té per cosa dolenta, la menstruació, i contamina, o sigui, per exemple, inclús si té no poden tenir una moroduixera perquè la moroduixera se mor, etcètera, etcètera. Sempre és negatiu. Com, per exemple, tots els tabús i creences de la dona embarassada, també n'hi ha molts. Dins els tabús de la dona embarassada o creences, o com se vulguin dir, aquesta evidència de la transferència màgica és bestial. Inclús, jo he demanat a diferents pobles i sempre coincideixen el mateix. Per exemple, una dona embarassada no podia mirar una persona morta, perquè l'infant podia néixer mort. No podia inclús, que això és graciós, però això m'han repetit, no sé, 30 o 40 vegades, no miraven una persona lleig, perquè l'infant podia néixer lleig. No se podien fotografiar, no podien emblanquinar perquè el nen naixia amb els ulls girats. No podien moldre filles ni demanar jard d'ells, ni girar un paraigua perquè l'infant naixerien les vies respiratòries, pescall, etc etc. O sigui, hi ha tabús per tot, inclús dins el naixement hi ha tabús, dins el festejar, dins la mort, no diem, etc etc. Hi ha tabús per tot el cicle de la vida.
Un dels tabús més importants i coneguts pot ser és el del mal bocí. És a dir, maleir a algú fent-lo menjar o beure alguna cosa emmetzinada, però que formava part de tota una mena de pràctiques destinades a fer mal a una persona.
Aquest concepte del mal bocí, que és donar menjar emmetzinós, o sigui, verinós, posar menjar que pugui enverinar dins el menjar, està clar. Aquest concepte del mal bocí se confon totalment sempre al sinònim de embruixar o encisar, que dialectalment sempre diuen excisar. O sigui, encisar, embruixar, és practicar una acció màgica a distància o no a distància. I, clar, quan xerren els seus testimonis, te xerren de mal bocí, però del context de la conversa veus que estan dient embruixar. Clar, i no ho saps fins que tu dedueixes de la mateixa conversa. O sigui, són sinònims moltes vegades. Era una pràctica que era un tabú, realment, xerren de... O sigui, i el mal bocí, o els encisaments, embruixaments, per l'ho vist, n'hi havia de moltíssimes gestes. N'hi havia inclús n'he recollit d'increïbles, m'han contat, en el meu germà li van donar mal bocí, en el sentit d'encisar, per no estar a seva, no podia estar a seva, un altre per tocar un cavall, l'altre per no anar pel camí i anar per la vorera, en lloc d'anar per la tercera, per la cuna, topa la vorera, mal bocí també per matar, per enamorar, per fer avorrir, clar, hi havia fer les xartes, que deien fer les xartes, que és adivinar futurs les xartes, hi havia dones que, a Petra mateix, que feien vodú a la mallorquina, que era llefar una pepa, posar-li tatxes i malmenar-la. Això també existia. I altres aspectes ja un poc més, per dir-ho d'alguna manera, més sofisticats d'embruixar. Ja una cosa més sofisticada, més professional, per dir-ho. D'alguna manera, com per exemple... per crear el que deien el Vall de Sant Dit, que era, per exemple, un lot que no se podia aturar, que tenia avui en dia, li diríem una altra cosa. Afitjaven guies a un xalàpet. I es afitjaven guies a un xalàpot, o un xalàpet, vaja, per crear certs mals. O per fer mal a una persona físicament, i aquí tornen a anar una altra vegada, si deia aquesta màgica, la transferència, embolicaven, havien d'aconseguir un cabell d'aquella persona que li volien fer mal, embolica-lo a un animal suposadament verinós com un escorpió o una serp i immobilitza-lo. Quan està immobilitzat, la persona sentia el mateix mal. Això era un altre procediment, n'hi ha bastants. I molt curiosos, a més. Perquè ja és... Però, vull dir, ara jo estic xerrant i estic dient, hi havia això, però això m'ha costat molt d'anys de demanar, i moltes vegades m'he desanimat, no te creguis, quan t'aconsegueixis un, és un cop a te d'or. O sigui, no és tan bo de fer, que t'ho comptin. No falla, sempre funciona així. Tant dins fenòmens atmosfèrics, etc. Quan una cosa surt de lo normal, o està relacionada amb un número, o aquella persona neix d'una manera, se li atorguen un poder màgic, sobretot curatius. Els que neixen, com és aquesta expressió, neixer vestit, deien, aquesta lota ha nascut vestit, i què vol dir, ha nascut vestit? Doncs, vol dir que quan aquell infant i el ninot geni naixia encara embolicat passat amniòtic de la placenta, que n'hi ha un de cada 120.000 o no sé quina estrícia, se li atorgaven en aquest saig de la placenta, se li atorgaven poders màgics, curtiu. De fet, hi havia homes que van anar al combat de la guerra civil que duien aquest tel, aquesta placenta saig, o aquest saig amniòtic concretament, dins el vestit de soldat, perquè doncs les bales no farien. Els que naixien així, doncs eren molt sortats a la vida. I aquest tel, que s'asseja, no?, de la placenta, per exemple, a Montuïri, se'n feien trossos petits i ho duien de dins perquè donava sort. Després, els que han nascut en 6 dits, o 21 dits, en 6 dits una mà, o 28, el mateix, vaja, aquests curaven normalment les vistis. Les dones que han tingut bessons, de Francisca de Jean Pau, se van morir fa poc, aquesta dona, també curava les vistis perquè va tenir bessons. Les dones que tenen bessons curen el mal de ventre les vistis, curen en sol davantar les persones, els mal d'esquena te tropitgen, demanaven un avís a una tela que ja es platjat la roba, suada millor, i ho fregaven per la panxa les vistis. Els setens també són, els setens també tenen poders màgics curtius, són els que han nascut el sèptim germà d'una niarada que tots són germans o germanes, etc. Que també tenen una màgia molt forta. Els que han d'incloure el dia de Sant Ramon Nolet, els paus no diguem, etc etc etc. Els que han nascut dins la desena de Sant Joan, els que han nascut dins la desena de Sant Joan també tenen virtuts, que són, que saben fer qualsevol feina només mirant-la. Això també està... No m'he llegit el lloc. Però hi ha persones que m'ho han dit. De la Montbiel, de Sant Bontem, de Sant Cervera, va néixer de Sant Joan i sa mare li va dir sabrà fer de tot, de pagès, de pillar pedrer, de marger, de pescador, només mirant-lo. I tot funciona així. I dins dins el fenomen atmosfèric també funciona així. Els fenòmens atmosfèrics més espectaculars d'un associat una superstició. Per exemple, van replegar la monja Espafai a Sant Llorenç, m'ha contat que si un home passa per davall cert de Sant Martí, torna dona, i al revés. Si passa una dona, torna home. Llavors, no se feien revisos de res. I pràctiques de la vida quotidiana també tenien aspectes màgics. Per exemple, un que crec que no està recollit al lloc, però llavors anaven a agafar arissons, amb un genet arissoner, i s'ho menjaven, evidentment. Llavors menjaven anguiles, hi havia moltíssim, arribaven molt endins. Per agafar arissons, o sigui, per propiciar la caça de l'arissó, els vespres, ja se fa, ja està prohibit, sortien de la casa en sa genet i voltaven cap a l'esquerra. Perquè, això crec que no he llegit allà el llibre mai, voltaven cap a l'esquerra, perquè això feia que trobassin més arissons i propiciava. La part esquerra, que sempre té una connotació negativa, no? La part sinistra, dins molt d'aspectes, curiosament, i això és una cosa que penso jo, no he llegit allò, perquè jo vull dir una cosa, jo no soc antropòleg, ni sociòleg, ni historiador, ni res. Som un simple visionet que té moltíssimes limitacions i és perquè estic enamorat d'això, però vaja, puc dir molt de dois, però vaja, ja m'he curat en salut. Bé, sortien cap a l'esquerra. I clar, en tant d'anys de converses t'arribes a donar compte que la part esquerra té un caire beneficiós dins la cultura popular al manco de Mallorca, segons he detectat. Perquè, diu això, perquè per exemple, en mal bocí mateix que en xerrat, una pràctica molt estesa, que m'han dit més de 40, més de 50 vegades aquests anys, era que quan anaven, per exemple, a una paladissa de moldes, a un ball de bot, a fora de vila, que hi ha uns estens, els pares advertien els lotets. Si vos donen res per menjar, no ho agafeu, per por mal bocí. Però si ho agafeu, ja ho sabeu, heu de prendre en sa mà esquerra. Per què? Perquè si un prenen la mà esquerra, el mal bocí no té cap efecte. És un altre, per exemple, na Maria Ramaia, de 96 anys, de Sant Joan, me va dir que els cercs havien de llefar la mà esquerra perquè no se'n revoltillin. Els calcetins s'han de posar primer el despeu esquerre perquè no tenen mal de queixau. Un costum molt estès era, si tenien morenes d'una butxeta, una castanya a la butxeta esquerra dels pantalons. O sigui, i tu, al llarg dels anys, veus que tot quadra. Que la part esquerra, per exemple, dins coses quotidianes de la vida, o malalties simples, pues se faci com, per exemple, el color negre. Això són idees meves, alerta. El color negre també és un color que és relacionat amb la mort. Tots els animals de la cultura popular mallorquina, per això no m'aixer d'això, per l'altre no ho sé. Quan són negres tenen un aspecte negatiu, són auguri de mala notícia, el bolino ros, el tia negre, el moll negre, el corp, no falla. Però, curiosament, no sé per què, això m'hauria dit un antropòleg, quan se trata de curacions a persones, el color negre sempre és negatiu. De fet, encara que hi ha d'una dona, crec, a Cat de Pere, que no sé si està en xerrat de desenfitar amb un motilor negre que s'estira màgicament, el motilor ha de ser negre, beneït, l'oració s'ha de dir de les 11 o de 12 divendres sant, però hi ha altres aspectes on intervé el color negre. Un remei, ara me'n recordo, molt habitual, era quan teníem paperes, se posava un segit de llalina untat, però amb un motilor que havia de ser negre. quan treien cuts, que dèiem, els infants, perquè menjaven molta dolça o això, havien treien els cuts amb una agulla, però de llan negre. Però és que inclús anant més en fora. El copinyó és un insecte que té forma... bé, que sobretot ataca les figueres i els tarongers. Quan un arbre estava afectat de copinyó, penjaven a l'arbre dos eriçons de la mà, que són negres. Després, per exemple, era molt habitual, no sé si t'han contat mai, menjar un codronella, els infants, no sé si t'ho han dit mai, això en pràctica és bastant habitual. Això pot demanar i t'ho diran... bueno, bastant dintre, gent que ho va fer, ho sé. O sigui, donaven... perquè aquell infant, aquell fill o aquella filla, fos més intel·ligent o més viu, més de xondit, fins als 3 anys te podien donar a menjar un co d'aronella. El co havia d'estar estret, de viu en viu, i aquell lot s'havia de menjar directament. Jo t'he pogut nomenar gent que ho va fer, la Montori Barratges, etc etc. Clar, curiosament, l'aronella també era negra, no? I se va repetint aquest cliché a la part esquerra del negre, però jo només dic el que m'han dit. Tapar miralls, se tapaven els miralls en dues ocasions. Quan feia llams? O sigui, supersticions i pràctiques supersticioses, creences màgiques en tot. Amb el cel diurn, nocturn, amb els arbres, amb els dies, no diem, especialment els divendres, que és el dia més màgic de tots, i entre dins el que és fenòmens atmosfèric, meteorologia, astronomia, les pràctiques més supersticioses, crec que són les referides en els llamps. Tapaven els miralls quan hi havia llamps perquè els miralls criden els llamps. També tapaven els miralls quan hi havia un mort. Quan hi havia un mort a la casa, tot d'una tapaven els miralls. Clar, el llamp està considerat com un element de màgia perquè basta recordar les moltíssimes oracions que hi ha a Santa Bàrbara. Santa Bàrbara va pel camp allà on de l'Esperit Sant, Bàrbara, ja fa el dos, i l'os allà on hi ha un llibre, persones tenint infants, i sempre diuen, vetre nígols o nígols a venir. Un és de llans, l'altre és de trons i l'altre de l'os mals espans. Per contrarrestar, o sigui, el mirall és considerat per l'ho vist un element de bruixeria. I el llamp també. Per tant, se tapa el mirall per no cridar el llamp perquè no s'enfrontin, com altres elements de bruixeria que són la granera. Tot recordant, des de dibuixos infantils, una bruixa que vola damunt una granera. I per què damunt una granera? No és casual, això. La granera és un element antic de bruixeria molt potent. De fet, hi havia dues pràctiques a Mallorca que era mona molt estesa, que quan feien llamp posaven una granera darrere la porta, en la rama per amunt, o sigui, la granera girava a l'inrevés. Però és que també, i jo m'hi vaig trobar una entrevista, i vaig quedar al·lucinat, també si tenien visites d'estants amb pelagoses, amb bafoses, anaven i posaven una granera a l'inrevés darrere la porta. Jo això encara havia vist fet. Això és increïble, però vol res. Bé, què passa? Són elements que molt potents, màgics, que s'utilitzen. I en aquest cas, els llamps tenen tapar miralls, posar una granera així al revés, treure afegons de fusa a de fora, treure esquians, també criden els llamps, i també era molt observat, s'estilava molt apallar foc de la ximona, o qualsevol foc que es fallés, perquè el foc també cridava el llamps. El llamps és un element de foc. I el foc, i per tal s'atreven.
Era Rafael Perelló, pot ser la persona que més sap sobre aquest tipus de temes a Mallorca. La primera veu que avui escoltarem parlant de supersticions i màgia en el programa d'avui a Aire. Fem una breu pausa i tot d'una torna.
TV3 Ràdio és Dial.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'Ivetres Fario que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, per les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Per Pasqua, molts fareu festa, d'altres treballareu. Sigui com sigui, a IB3 Ràdio ens hi trobaràs els festius, amb bocins d'història, amb fragments de programes amosos, curiositats i bona música.
Inici de reproducció.
Equip de guàrdia, els festius, a partir de les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Pep Dià.
Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada 5 metges en actiu a les illes es jubilarà abans de l'any 2025.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Hola de nou, som en Joan Cabot i avui estem escoltant un programa especial d'aire en què el protagonista són la màgia i les supersticions populars arrel d'un grapat de testimonis rescatats al nostre arxiu. Acabam d'escoltar el primer d'ells, el de l'investigador Rafael Perelló, i va ser ell qui ens va dur a conèixer el segon testimoni d'avui. Miquel de Songall, el seu nom complet és Miquel Fons Martí, i va néixer el 1922, així que ara tindria 104 anys. Quan el vàrem conèixer, la seva dona ja era morta, i la seva dona, de fet, era una d'aquestes persones a qui feia referència abans Rafael Perelló, que tenia poders curatius pel fet de ser setmesina.
Tenim ara set persones, igual.
Com ho feia?
No, perquè era setmesina. A qualsevol que sigui, qualsevol, no, que sigui més bé. Tens de tenir aquesta humilitat. Ah, llavors, de repente, tu veies duit a trecar de la pell, si havia trobat millor, mariol o el que sigui, i és que tenia mal dret de se posava allà al món, ho es volia. No, jo no se va estremir mai, però jo no tampoc. Però moltes veïnats venien a sentir una cosa. Vos se llavava, i és trobat ella, i és trobat ella.
Miquel de Songall no només recorda fets excepcionals com aquest mateix, sinó també alguns dels episodis més importants de la Guerra Civil a Mallorca, com el desembarcament de les tropes del capità Ballo, i tot el que va venir després.
Jo tenia, doncs, 14 anys, ja. Va néixer l'any 22, va començar l'any 36. Vaig ser per recordar, putes, perquè era el dia de mà de Déu, el dia 15 d'agost. Va venir Roger, Roger, què diu Roger? Sí, sí. Si el Roger se n'obert, va poder anar amb el Roger. I altres havien tirat papers amb un avió. Tothom ho sabia que havien de venir, tothom estava avisat, van tirar papers, tu. Jo me'n record, jo no el sabia llegir, però me'n record que estaven en català. Però els mallorquins, si mateix s'enginyaven, em poig a la mala. Me'n record, antes van tirar papers amb un avió per Mallorca. I t'explicaven que vendrien, no te deien dir, perquè això no ho podia dir, ja manera. Vendrem, en breu temps vendrem, farem això, estarem un parell de dies, ja papà, diu, vosaltres, si teniu un pal de ser bomba, teniu un pal d'això, teniu un pal d'allò, diu, i és vespre, teniu un patge vostre, que no vol ja fer per venir contra els altres a tirar tens, i així passava. Ah, vengui a l'esport a matar roja, vengui, que ha venit tot l'home bo per matar roja, vengui, ja per matar. Diu, nau a la banda de Montonpuig, que veieu més les coses, li daven consells, me daven consells, com ho havien de fer, entens? Com ho havien de fer. I nosaltres en breu temps vendrem, amb això, i seran dos dies, seran dos dies. Com que segon deien, el capità general de Palma estava de Seus, en Lleranya, tenia una columna preparada, vol dir, tots els carabineros, que era aquest que va passar la mà, tot el carabineros, tot estava preparat. Havien d'esperar roges que fossin a Manacor. S'havien de juntar a Manacor, cap a Palma. Però no anaven a Manacor. Ell va veure quan... I aquests avions van tirar tres bombes a Manacor. Jo no els vaig veure molt, ja les bombes. Però d'on demà, si jo vaig veure allà al 20, va tirar a la plaça. Jo anava tres pits cada dia a la plaça. Estava a la pedrera de la Llamana, ja no estava a la Llamana. Estava a la torre, saps davant d'ell?
Sí.
Després de xerguir totes les xarxes allà.
Sí.
Tu a la pedrera de matí, la dues a la plaça, van de verdures. Mentre hi anava a la xerla, una somera. Anava a la xerla. Llavors vespre, tornava a llet, les lletes de xames. Jo guardava xames, lletes, allà. I llavors vespre, si era l'hivern, mos feia anar a escola també, a un capellà també, a Marcó. A peu, no, no. Res. I noi, van triar tres, una a la plaça, una, a la vora, si t'he dit, que hi havia una botella de vores condal.
Sí.
Veïnat. Aquesta senyora va fer-ho i tot. I més enllà, vaig anar-me un separat. No va fer res. Clot. Però llavors, segons se va dir, que en Verge va fer anar penyades seves d'una avionada d'Itàlia, o era penyades seves o penyades d'una altra. Venies una avionada d'Orellons, totes allà tatat, vaig. Eren hidros. Aquí no hi havia camp d'avions, se posaven dins la mà. Venies, se va xamar d'avions i es va prendre tot de barra malament. I em vaig donar cap a Manacor, que els esperaven a Manacor, van venir cap allà, la puta, i a la fi, se'l va per perdó, i se'n tornaren. Cada dia s'anava a fer una repulla d'issa de morts. El qual, no dins del cementari, perquè això és el fill meu, això és el fill meu, del cementari que hi havia antes que hi havia d'ara, però no dins, a darrere la paret, a fora, fer un germull, una data de menjar i foig, cada vespre foig. Els morts, si eren 9, 10, 20, tots que siguin. Sense mirar res, dos i foc. I aquests, no van saber mai qui eren, i van dir s'ofici, Ara llavors, ja, passat aquell rany de dies, 9 o 10 dies, ja, llavors, ja no els apellaven un foc. Ja miraven qui eren, l'identificaven, doncs, enterrar són paletes, enterrar dins un siqui, vista meva, se'ls veia també. Ara no hi ha sitges. Sí. No, això n'hi havia tres de sitges. Una, n'hi havia la meitat. Així com posaven morts, anaven tapant. I quedaven destapats, allò, quan aquí hi havia, van ser. I dues que esperaven. Tres sitges n'hi havia. Llavors se va quedar això de matar, eh? Se va quedar així. Perquè això havia estat cementari antes, ja. Havia estat antes. Llavors allà, i ara tots els alcoholers, Llavors no hi havia passat vorres, no hi havia cap tom a fora. Tots s'entelaven a terra, llavors. Quan té son que el deia de cementari. Sí, sí, tots s'entelaven a terra, no hi havia cap tom al món.
Però vos ho vareu veure quan t'enterraven els morts a les xixis aquestes?
No, vores no tenen de fer, no.
No, van morts, però.
Tapat. Per saber, això ho fet de ser passada a la terra, saber? La terra hi havia moguda. D'aquí fins d'aquí, a la terra fresca, de putes, a dins del enterrat. Això ho feien a la nit, sempre. I jo, les xabres, perquè era un lot curiós, un poc curiós, ara em vaig veure ja fet per allà, les xabres per allà. Hi havia mates per allà dins, mates i herba. Després, estem de la guerra, d'esport, però ell de fascista serà a la possessió. I això m'ho va contar la Madonna, que ara no sé si és mort o no. Jo he fet servir sense el seu home. M'ho va contar. Venien a la possessió amb un camionet i dos fascistes. I ho venim a ser germans, que estic així. Puta, bé, home, germans. Però un poc, no, no, un dos menys. I això de fer menys. Això de m'estar per tornar a menjar el soldat. Diu, el soldat no són jo, que t'he de mantenir. Ai. No, 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 ja veia, 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 veia. Se posa allà fa menys. I el darrer, hi havia un de petit magre que havien pujat a viure, la mare s'havia morta. I aquesta dona, que m'ho va contar, a tot el món, diu, i fa allà fa menys. I el darrer l'amo diu, bueno, bueno, quan vols allà, no, diu, bueno, aquest diu, per favor, deixa això a la jutgeta, l'han pujat així, i diu, a la jutgeta de la nina. I la senyora diu, diu, a l'etat que l'ha posat mos, diu, el camió. Ja fa el menor, ja fa. Ja fa, Déu, ja. Ja, ja. Mira si ho faré, no. I és que venien de Palma, per fer el matí, venien una furgona de Palma per fer el matí. Els dies del principal de Manacó. També ho veien de ser. El matí, el dia de ser fascista. Ja ho penso això, ara.
Sí, 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 sí. Bé.
Ja ha estat principal, però aquí trobaren barra de cap, saps? Aquí trobaren contraris, i van tenir l'Ia, van tenir Huelga, i Pellar, i no sé si Pellar, jo no era, però no sé si Pellar o no. Saps? I l'amo. L'amo aquell que li feia venir, o era mig seu, no sé si li va fer venir o no, però se'n va anar a un que feia dos rosaris, que feia més lujós de Manacó. A la massa, jo dic. L'amo de Rosari diu, escolta, diu, a tal hora, més o menys a tal hora, ha de tenir una cafetera a punt. Jo vull convidar aquells que venen a fer metges, vull convidar a moure cafè. Bé, una cafetera, un patxarro. Jo no és com ara, que ho fan, no, no, no. Jo et faig un ratlla, un ratlla. No, saps si jo, que el dia que ell va ballar, no se va fer metges, el desbarataren. Ja ho sé quan s'ho vaig cap a Palma. I l'endemà, l'home de Rosari vol aquell que havia comprat el cafè. Diu, escolta, diu, aquell cafè se va perdre. Diu, no ho vengerem. Diu, ho m'hauràs de penjar. Sí, ho t'apenjaré. Vaja, ho t'apenjaré. Ja no ho fa ser, diu, anem a la llapa. Ja passa per sol i el vespre, se llapa. Jo que n'he de penjar la cafetera, el van no matar. Se'n remataven. Ja ja per horrors. Ells pensaven que era molt, però ja deia jo. Jo perquè era republicant, ja està, ja deia jo. Ja està, ja m'estava això. Sí? I que està molt, segon, va fer, li van disparar, però va fer mort, no ho van oferir, que es deia en terra, com els altres, però no ho havia oferit a ell, ell va fer pel guissó. I quan va veure la seva...
Va fugir.
Se va tirar en un fons de grava, ja, prop de grava, perquè no mirava per on se n'anava, tant no hi ha que se n'anava, clar, clar, clar. I se va reporreixar-me. I va estar 3 dies a Sant Jacet, perquè era de l'hospital. Sí. Només marxava la nit. En de dia estava guanyant com els conis, amb allats.
Un xivet.
En 3 mesos va arribar a Jacet. I llavors l'amo d'Espiria, ja feia un sermó. Diu, si vol fer el que jo t'he dit, res de política i han de fer la jo diré, jo te salvaré. Perquè aquí vendràs, aquí tu. Però si no vengen. I aquell home va salvar. Va pura. Va pura i va salvar.
Sí, 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 sí.
Això passava.
Sí.
I que això que te vam fer en Don Bés. En Don Bés. Ja un parell de dies, quan li passava per xat, enviava un camionet a la presó, el vespre, Vent, igual que fa ues, a veure, vent allà dins. Saps mi aquí, vent allà. L'altre, ja, i veia. I que estava per sort el més feia, que aquest que ho feia, ho sabia, ja un de gros, un de molt a prop de les coses, i quan anaven a cercar els homes, no era ell, devia una que seva, un moment. No era, i no per ell, mai ho llevaren, perquè no era. I qui diria això que és? Un pescador gros. Però el sort del mes, fa això.
I quant a les supersticions, en Miquel ens en va contar de tota mena, començant per ser rituals vinculats a la caça d'eriçons.
Era molt típic, això de caçar eriçons.
Sí. Jo també he estat, molt, i això d'eriçons. De jove. M'agrada molt, el companyer anava, han de fer la volta a l'esquerra. Això és un... Pots ser molt oler. No, hòstia. Es pare, i es parella, de... No sé, era prou, perquè jo fa un medi, no fos, eh? Perquè convenia, perquè... Ja, bé. Ara, que també un altre dit, això que diu, a Setmana Santa van de dos a dos eriçons. Això, però això ja és una altra cosa, això ja és bona. Sap per què, però? Perquè ens estem de que s'apareien. No l'home de la Setmana Santa, la temporada, tots els animals, no són com les dones. I jo sóc també. Que les dones van tot l'any, res que podria que els altres. Però els animals també van a la temporada. Això és la temporada, la Setmana Santa. I clar, si són dos, pues, si hi ha entre un, hi ha entre molts. Això no era, això sí que no era. Allò està en sens del dia de la Sants.
Sí, sí.
El dia de la Sants a vespre, jo vaig dir a la hora, i diu, no, diu, ara també ho feia, deia ella.
Ah, sí.
Deixant llavors, tenim lluny de dòlia. Ma mare m'era allà, ja, el vespre de Nadal, deixava llum a tancers, perquè les ànimes vespre de...
De tot sants.
Les ànimes del cel, i nostres parents, venen a veure els morts. El dia de la visita. I nosaltres dormim, i el venen les fosques, i si el venen entrar, tenen un pot de claror, de far de la gràcia. Llavors això, estan certs el dia de tot sant. Les ànimes venien, els nostres parents, els nostres.
Sí.
Bé, un ho creu, l'altre no ho creu. Però avui en dia ja pots, ja pots. Però estic a Nadal, això també era, no fallava les possessions. Posava un tio que durava de dia de dalt fins a dia cap d'any. Que jo havia estat com aquell llumot, que ha durat 3 dies. Que havia durat 7. Havia de ser ja gros, ja ho sabien de cada any. No fallava. Ja sabien que aquest duraria, que no duraria això, ja ho sabien. Què passava? El tio que estàs 7 dies, o sigui, per ser mata 7 dies, no sé. 7 dies, des dia de l'any, a dia de l'any, a dia de l'any.
I si no durava 7 dies, se'n reien els altres.
Ah, claro, claro. Com també els pagesos, també se'n coronaven i se'n reien. Però les eres, moltes, nosaltres no veiem 3 o 4, i que allà també no veiem moltes, no totes, n'hi ha manera, però. I el primer que feia la matadoneta, alçava les forxes així, no? I el primer que alçava les forxes, era allà ell. I el darrer, ha fet el vaga, ho trobant. I si feien net, si havia resat a Sant Jeroni, feien la pletja, feien la matadoneta, ja tenia la bicicleta, i tenia d'anar a prendre un ball a la mà, la bicicleta. I si no, no hi anaven, no hi podia anar. Sant Jeroni, ara el patró dels vents. Segons, quan diuen, sempre va estar, segons diuen. Sant Jeroni, un bon vent. Això vol dir que demanava vent. S'estimat, llevarà d'era. Llevarà d'era, era fent-te i va. Un que té una quimera, mai li fuig del pensament. Una que sol. De fet, perquè per la feta s'ha de venir, molt. Sant Jeroni, bon vent, s'estimat, llevarà d'era. Un que té una quimera, de fet.
I què era el que fèieu quan volíeu que plogués? Per demanar aigua.
Ah! Rotllatives. El capellà d'aquí. Fos el xifó, però n'hi va molt, com t'ho dic. No, més o menys, això ho feien. Vull fer rotllatives perquè plogui, perquè... Allà on diu això, diu, quan Déu vol, se'n nego el bom. No em porta a fer res, diu. Llavors, per aquí, diu un mal, que se deia donar mal bocí. Que els forestes diuen mal de ojo. Per aquí s'usava això. I que, jo, gràcies a Déu, perquè no se va passar mai. I també vol dir donar això, donar això. I un altre d'aquells, perquè un altre d'aquells el pot curar. Deixa dos metges. Cala dos metges. Però també, si ell diu, no, jo ja no, el pot fotre, els dos bruixots, els dos metges. Si no s'entenen, se m'anen. No fan res de bé. I van dir, demà, sentiat, si no sé, pots...
Però no vols estar malalt.
De puta. Van sentiar dos homes. Dos homes. Estem a comptar jo, fa molt anys. Ell era un. Diu, n'hi fa dos homes, n'hi fa dos homes. Diu, perquè trobareu problemes, per si a vos impedirà, trobareu contraris. Encenet, és encenet, això, encenet. Un bon cavall, un xerrató, dos homes cap allà. I això, quan se va ser el pare, se... Ja és a tu, una. Has de tenir por quan aquí em va dir no ho pot afrontar de la clau. Tu em va dir, jo em va dir, aquí em va agafar por jo. Jo això, record meu. Això, record meu. Jo som l'home, s'ha de posar amb l'altre. Malalta i malalta. I amb això, el seu home, no sé per aquí, se va enterar que un poble de Mallorca, no sé on, hi havia un tal Lluig que ho curaven, això. Va agafar un molt que tenia, un xerrató, i va partir de matí ja per el poble que no recorda el poble que era. Jo ho sabia, però no recorda. I no va tornar, va dur la molt lluny, el va dur, el curandera, però no va tornar fins ja feia fòrcia. Bé, quan va ser a casa seva, va dir, mira, el top partiu és el xerró, va dir. Vam tomar per tot el finet, per tot el portal, per Simona, per tot, quan va anar. I és clar, no va parlar fins a l'Oreto. Se va assetjar-lo amb un llum, un problema assetjar-lo amb un potreter-lo. Parla. Déu parla per tot, per raó, per tot. En els frates, clar, no hi ha parlat, l'Oreto va dir. Que un Déu, que no ha dit. Els frates, clar, va llogar por. Se'n bruixa, en sa roda no podria passar ell. Sí. Això era perquè ell podia fer en tranquil·litat tot el que havia de fer per curar-lo. I no ho engués ja contrari. Si venia, no podies entrar.
T'ho passa en sorruda.
Podies entrar. Diu, potser si mos entra i mos vol mal, mos ho agota tot. Mos ho agota tot. Si mos vol mal. Perquè això, normalment, suposo que és una persona que volia mal d'un altre, que feia això. Suposo jo.
Sí.
Ara li faré això. Això no ho matava. Però, els collons... Sí. Això és per turar el contrari. I el va fer tot el que va curar.
I fins aquí el programa d'avui. Tornem la setmana que ve amb nous testimonis. Vos recordem que sempre estem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com, aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ib3.rg/carta. La música que fa servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Siron, Marissa Anderson amb Jim White, Oren Ambarchin, Johan Berlin i Andreas Berlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer, a la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.